I ens retrobem a una altra guaita.
Fins la propera.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Les santcugatenques Victòria Camps i Sílvia Mont són la representació local de les 20 persones i 10 entitats que el govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi. Les distincions reconeixen els serveis destacats al país en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. De la filòsofa Victòria Camps, la Generalitat en destaca la trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic, mentre que de l'actriu cineasta Sílvia Mont, premiada recentment amb el Gaudí d'Honor, reconeix la trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals. Els premis es lliuraran pròximament. La nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys ja està en marxa. Les sol·licituds es poden presentar del 14 al 30 d'abril i s'adrecen a persones que necessiten suport per mantenir el seu habitatge habitual. La tramitació es pot fer de manera telemàtica i tota la informació detallada està disponible als canals oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i al web de Promusa. Una perruqueria canina de Sant Cugat ha patit un robatori amb danys materials la nit d'aquest dilluns. Segons ha informat el mateix establiment a Cugat Mèdia, els fets es van produir quan faltaven 5 minuts per les 11 de la nit, quan algú hauria accedit al local trencant el vidre de l'entrada. Les imatges facilitades mostren la porta completament fracturada i restes de vidre a l'exterior del local. El negoci afectat és Wow Relax, un centre obert fa aproximadament 3 mesos i és especialitzat en perruqueria canina de baix estrès, ubicat al carrer Puig i Cadafalc. Segons ha informat el mateix establiment, ja s'ha interposat la corresponent denúncia i els fets es troben en investigació. I en esports, repte complicat a Cerdanyola per al primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat en la represa de l'Hoquei Lliga Iberdrola després de la històrica participació a la final a 4 de la WSE Cup. Les santcugatenques recuperen aquest dimecres a les 9 de la nit contra el conjunt vallesà, rival directe a la classificació al partit pendent de la jornada 23 d'Hoquei Lliga d'Iberdrola. Una victòria situaria l'equip vermell i negre amb els mateixos punts que el cinquè classificat, el Benvingut Vibre, quan falten 3 jornades per al final. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i benvinguts a la Maroteca de la Ràdio. Com ja sabeu, aquest és el programa on ens agrada recordar totes les emissores de ràdio, tots els programes que han sonat per elles i, de fet, vaja, tot el que s'emet per les zones argianes i tot el que s'emet per aquest mitjà tan estimat com és això, la ràdio. Saludem el 50% del programa, l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
Hola, Jordi, què tal? Doncs encantat un dia més d'estar amb tota l'audiència i amb tu, evidentment, per parlar de ràdio. És una cosa que ens encanta i que, vaja, creiem que és molt interessant perquè es tracta de reviure alguns moments que molts de nosaltres tenim una mica lluny al nostre cervell, però que són moments que vam viure amb molta intensitat a través de la ona mitjana o de la freqüència modulada. Avui farem un programa per això una mica diferent, perquè el que volem és fer un exercici de parlar de dues coses. D'una banda, de temes que parlen de ràdio, cançons que parlen sobre la ràdio i que al final doncs venen a donar una mica les gràcies a la ràdio com a mitjà que els ha ajudat a aquests professionals a triomfar, perquè avui dia potser internet és el canal número 1 en la repercussió dels seus treballs, però no era així fa alguns anys. Si ho recordes tu, Jordi, abans els llançaments tots començaven a la ràdio, sobretot a la FM.
Sí, és així, està clar, està clar. Era el principal mitjà de publicitat i el principal mitjà de, diem, de propagació de la informació. Com bé dius, no hi havia internet, no era tan fàcil promocionar alguna cosa, o tan instantani, tan immediat. De fet, la ràdio, evidentment, clar, que és immediat. En el moment que tu ho poses en antena, ho està escoltant un altre oient a través del seu receptor. Però sí, era... Fins i tot diríem que era com un moment esperat, no? Dius, això es presentarà a tal hora, n'estarem pendents. És cert que també això, també avui en dia, les xarxes també es programen unes hores i unes dates, diguem, d'emissió, no? Però, no ho sé, jo crec que... La ràdio tenia aquest romanticisme, perquè a més t'obligava a estar pendent de tenir una parella a prop. O sigui, avui en dia tothom porta un mòbil a la butxaca i en qualsevol lloc pots estar enterar-te d'alguna cosa. Però quan alguna cosa es promocionava per la ràdio, dius, no, és que ets d'anar a casa perquè ets d'escoltar la ràdio, perquè la ràdio normalment estava a casa, no? I aquesta era, jo crec, una de les parts maques d'aquesta publicitat i d'aquesta presentació de coses, no? De discos i tot això.
I a més, sempre sortia abans la novetat a la ràdio que no passa a la televisió, per exemple. La televisió sí. És un mitjà també força immediat i de directe, però les entrevistes als artistes que presenten un disc primer es feien a la ràdio, la tele venia després. Per tant, una qüestió també a tenir molt en compte. Sempre el mitjà d'avantguarda pel que fa a la música ha sigut sempre a la ràdio.
Sí, és cert. No sé si era per un tema econòmic, potser la televisió estava vist com una cosa molt més elitista o més cara, la ràdio era molt més, diguem, del poble, no? De fet... Clar, ara em remunto molts anys enrere, però quasi tothom va tenir primer una ràdio que no una televisió. Estic tirant molt enrere, eh? Però és així. La ràdio sempre tenia aquesta, com aquesta primícia, no? De fet, algunes vegades n'hem parlat avui en dia, tot i doncs, la gran varietat de mitjans de comunicació digitals, la televisió i tota la xarxa, la ràdio encara continua sent aquell mitjà immediat d'entrar-te alguna cosa. Escolta, posa la ràdio, a veure què estan dient a la ràdio, no? Això crec que no s'ha perdut.
No, estic totalment d'acord amb tu, però sí que és cert que el que és la música, crec que aquest factor novetat s'ha perdut. S'ha perdut a favor d'internet, que evidentment en qualsevol moment, tu saps, amb molt de temps, si algun crític musical se n'ha enterat, encara que no sigui una notícia oficial, que tal artista traurà un disc. O el primer single que apareixerà, o el primer videoclip, etc. Llavors, clar, aquesta immediatesa jo crec que ha anat a parar més aviat a internet que no pas a la ràdio, com era fins fa uns anys, no?
És cert, Esteve. Sí, a nivell musical s'ha perdut, tot i que jo també recordo haver descobert coses recentment i haver-les descobert per la ràdio. I precisament, ara em ve al cap un exemple, un dia escoltant el Basté, que com bé saps l'escolto de forma habitual, ell pels matins posa un tema, una cançó. Doncs va posar una, que ara no en farem publicitat, però va posar una i vaig dir, ostres, això m'encanta, i ho vaig descobrir gràcies a ell. I per tant va estar molt bé. Vull dir que encara la ràdio m'ha donat, diguem, sorpreses i conèixer coses abans de conèixer-les a les xarxes.
Bé, jo et diré que també... Antigament, per conèixer les novetats discogràfiques, quan em dedicava a punxar música, per exemple, a discoteques, festes majors, etc., jo el que feia era posar la ràdio. Per exemple, 40 Principal, Ràdio Barcelona, no? Era una font d'informació imprescindible. Avui dia això potser ha canviat una mica, com deia, a través d'internet, però també les emissores d'internet a la ràdio, pel que fa a les seves llistes d'èxit a la ràdio, o a Spotify, també, per exemple, és una altra font d'inspiració per conèixer aquestes novetats i escoltar nous sons que encara no coneixes. Per tant, al final, encara que s'hagi adaptat al mitjà, també l'origen ve a ser la ràdio, que utilitza internet per arribar més lluny. Per tant, crec que també és una adaptació camaleònica molt interessant.
Està clar. Sí, la ràdio ha tingut que també modernitzar-se. Jo crec que és no perdre l'essència, sí que la ràdio en estat pur, evidentment, és el que s'emet per la FM avui en dia, però clar, evidentment s'ha actualitzat i també doncs, s'ha d'emetre per altres canals de comunicació, però és el que tu dius, l'essència continua sent ràdio, encara que l'emetis per internet. I ara deixa'm també venir al cap una altra cosa, i vaig a fer un parèntesi, no? Parlàvem de fonts de coneixement musical, no? La ràdio. Doncs saps que, ho hem parlat alguna vegada, l'aplicació que molta gent segur que coneix, que és Shazam, s'ha convertit en una font de descobriment de coses, no perquè l'aplicació t'emeti res, sinó que simplement l'aplicació et serveix perquè et digui què és el que estàs escoltant. I això ho pots sentir per la ràdio, però jo també he descobert moltes coses a través de petites sèries que aposten per les seves bandes sonores per gent emergent i nous músics emergents. I això és una corrent que ho he detectat en diverses sèries, diguem que en diríem sèries d'autor, que dius, caram, això que està sonant estan fent servir gent que la sèrie és un mitjà de publicitat de la seva música, no? I evidentment, doncs, necessites una eina com Shazam per descobrir què és. I això també m'ha anat passant recentment. Però com tots sabem, això, anys enrere, quan jo escoltàvem la ràdio d'adolescent, havíem d'esperar que el locutor ens xafés la música, i diguem-ho així, per enterar-nos què és el que estava sonant.
Exacte. Ja hem dit molts cops que gràcies a Shazam i a aquestes gravacions antigues que tenim sense el locutor o intentant no agafar el locutor trepitjant la cançó, doncs hem pogut saber quines cançons escoltàvem quan érem adolescents, cosa que moltes vegades, precisament per això, perquè no havíem enregistrat el locutor en el moment que presentava el disc, doncs no sabíem
què eren. I ara tornen a formar part de, en el meu cas, de la meva música habitual que escolto.
Molt bé, doncs us proposem començar escoltant música que parla de ràdio, que dediquen el nom de la cançó i la seva lletra en aquest estimat mitjà nostre, i viatgem per començar el 1983. Els R.E.M. treien el seu primer disc, que es deia Murmur, i dedicaven precisament el seu primer tall a la ràdio. Ells eren un grup universitari en els seus orígens, de música independent, i per tant les emissores de ràdio eren capdals perquè es fes ressò de la seva música a tot el món, començant pels Estats Units. I començarem escoltant aquest gran tema, aquest clàssic que es diu Radio Free Europe, amb R.E.M.
Maroteca de la ràdio.
Doncs aquí teníem els R.E.M. No sé si la coneixies tu, Jordi, aquesta cançó.
Doncs mira, sincerament no la coneixia. De fet, cançons aquestes que parlen de ràdio, segur que alguna de les que posaràs avui o en alguna propera edició segur que les conec, però mira, aquesta no. És que si ara em preguntessis quantes cançons coneixes que parlin de la ràdio, doncs quasi diria que només me'n ve una al cap. sí que tampoc, la veritat, no és un tema que tingui molt dominat, i dius, carai, doncs sí, n'hi han, i amb tu ara les anirem descobrint.
En tenim unes quantes, jo crec que més d'una vintena que anirem repartint en diversos programes, sí. Seguim amb una altra de REM, precisament, que aquesta segur que coneixeràs, publicada el 1991, des del seu fantàstic i famós treball Out of Time, és el tema que també obria aquest disc, i es deia Radio Song, que de fet forma part d'una de les faques del nostre programa.
Aquesta sí.
Doncs vinga, endavant. R.E.M., Radio Song.
The world is collapsing around our ears. I turned up the radio. I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell you had been crying. It's that same song on the radio that makes me sad. I meant to turn it off, to say goodbye, to leave in quiet. Radio song. Hey, 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 hey. Everything you showed, everything to hide. Look into my eyes, listen. When I got to the show, yo, ho, ho, I could tell she had been crying. It's that same song, the DJ sucks. Makes me sad. I tried to turn it off, to say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing around our ears. I turned up. Yeah.
Radio Song.
Hey, 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 hey.
Hey,
hey, hey.
Un dels temes de les nostres falques, de les falques dels indicatius, dels separadors de la Maroteca de la ràdio. Aquesta sí que la coneixies, Jordi?
Aquesta sí que la coneixia, i gràcies a la falca del nostre programa. De fet, m'has dit que pertanyen al disc... El títol, com es deia del disc? Perdona, és que quan he sentit el títol...
Sí, el disc es diu Out of Time.
Out of Time, aquest és el disc on hi ha la cançó Losing My Religion.
Sí, senyor.
És una de les més conegudes arreu, però és que era una de les meves preferides de l'adolescència, quan la vaig sentir.
Doncs és del mateix disc, és a dir, primer hi ha Radio Song i després hi ha Losing My Religion, que sens dubte és el tema més conegut d'aquesta banda nord-americana, que, vaja, que durant els 90 ens va donar uns moments increïbles, i també després, també al segle XXI ja, abans que es separessin, ens van portar uns discos extraordinaris.
I tant que sí, et puc fer un atracament en directe? Saps què vol dir REM? Segur que sí.
Sí, el moviment ràpid d'ulls, Rapid Eye Movement, sí, sí.
Ah, sabia jo que no fallaries en això.
Molt bé. Parlem ara de la ràdio cap per avall, Jordi. Això és una cosa que tu i jo hem disfrutat cada any a RAC1, i és una iniciativa molt interessant.
Sí, Jo crec que, vaja, no tinc record d'haver-ho sentit a cap altra emissora. Quan ho vaig sentir a RAC1 vaig dir, ah, doncs està molt bé. La ràdio cap avall, sí, sí, se'ls hi va ocórrer de dir, doncs anem a mantenir la mateixa graella de programació, però canviem a tots els presentadors. I al matí amb el Basté que el faci un altre, els Òscars que siguin uns altres, no sé si, bueno, sí, si eren uns altres, ara no recordo qui ho feia, i a la tarda amb el Clapés doncs, que sigui un altre, i el... Vaja, Islàndia, em sembla que també es va invertir, vaja, tota la programació. Està molt bé perquè veus els locutors habituals, però en altres programes que no són els seus, però vaja, que com a grans professionals se'n surten molt bé. Sí que és cert que, clar, que d'entrada són estrany, no? Com puc fer uns Oscars si no són els Oscars? Doncs, bueno, ho fas diferent, no? Però està clar que és així. Sí, sí, està molt bé. És una molt bona iniciativa. Jo crec que, fins i tot, bé, a nivell dels propis locutors de l'emissora, és com un repte, no? Diu, ostres, doncs, vaig intentar fer a RAC1 doncs, al matí i a veure què tal em surt, no? Això d'entrada fa una mica de respecte, no? Però vaja, jo crec que és un dia, és com una festa aquell dia a l'emissora, no? I això està molt bé. A més, suposo que es permeten doncs, certes llicències de que no tot surti perfecte, però vaja, que RAC1 ja està bé això, no? És aquesta naturalitat de l'emissora.
Aquesta frescor que s'utilitza sobretot el Dia Internacional de la Ràdio, que és una cosa que també és una iniciativa que creiem que és molt interessant. Això no fa tants anys que existeix, aquest Dia Internacional, i vaja, hem pogut disfrutar moltes emissores d'aquesta jornada amb un somriure als llavis, com per exemple aquesta iniciativa de Ràdio Cap per Avall. Anem a escoltar un resum de les primeres 6 edicions de la Ràdio Cap per Avall a RAC1. A veure si recordeu alguns d'aquests moments i algunes de les veus que hi sonaran en aquesta edició que us hem preparat i que va sonar de fet a Islàndia, precisament el programa del que tu ara parlaves, Jordi, a RAC1, presentat per Albert Om.
El 13 de febrer del 2014 va ser la primera edició de la Ràdio Cap per Avall de RAC1. I què va passar? Doncs que tots els presentadors d'aquell moment van haver de conduir un programa que no era el seu. I el primer en fer-ho va ser ell.
El món a RAC1, amb Raül Llimós.
Bon dia, Catalunya. Passen 4 minuts de les 9 del matí i per mi és un honor i un plaer estrenar aquest ball de cadires que avui us proposem a la sintonia de RAC1 per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
Clar, Llimós era l'editor del primer toc en aquell moment, però li va tocar estrenar-se a les 9 del matí amb el món a RAC1, i a les 12, la competència, en lloc dels Oscars, eren els Jordis.
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts, Jordi Beltran, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Durant tot el dia d'ahir a les xarxes va circular el rumor que el govern de Guatemala estava disposat a prohibir el reggaeton.
Se suposava que volien impedir que els joves escoltin aquest estil musical perquè és violent i massa sexual. Allò que hom anomena perreo.
Perreo.
Al final, com dèiem, sembla que tot plegat s'ha quedat en un ensurt per als amants del reggaeton.
I aquell dia, aquella primera edició de la Ràdio Cap per Avall de RAC1, va acabar molta tensió amb aquest parell fent misteris.
Bona nit a tothom des de la planta 15 del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda d'altres dimensions.
Benvinguts a Misteris, un programa basat en fets reals. Bueno, fets reals, és un programa fets reals. No.
Això era l'any 2014, així s'acabava aquella ràdio cap per avall. La primera edició, aquest any serà la setena. Què va passar, Eva, el 2015?
Doncs aquell any ens vam posar nostàlgics. Van tornar antics presentadors de la casa com Ramon Pellicer, Xavi Bosch, Toni Soler, tota la tropa de Minoria Absoluta, i tu, Albert.
Sí.
Tu vas ser l'encarregat d'obrir aquell dia de bogeria amb una cosa que semblava impossible. Vas tornar a reunir els Teatre de Garriga.
No sé qui són.
Bon dia!
Vicenç, Genís i Agustí, bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
M'ha pres el lloc aquesta senyora.
Sí,
que està molt millor que tu.
Sí,
bueno. No, vull dir que jo faig així, miro l'Obert i miro aquella noia i dic, bueno, millor que no passi a Genís, saps què vull dir?
Bueno, no.
M'entens o no?
Bueno, si no volies que vingués, m'ho haguessis dit, m'has quedat a casa, eh?
Ara ja no hi som
a temps. M'ho vull aixecar a les 6
del matí, per venir. Jo 2:45.
Això, escolta, això és un tertulian.
Ens fa moltíssima il·lusió.
Discutir només pel bon dia.
Exacte. Que el Feixedes m'ha semblat sentir-te, no?
Sí, pot ser, sí, sí, que sí. Feia dir Agustí.
Agustí, és veritat.
Poc hi ha tanta diferència.
Entre Fel i Agustí.
No. En una altra vida, eh? Fel Feixedes, Carles Xuriguera i Quim Mas Ferrer, que havien fet la tertúlia a l'Hora del Pati, que van tornar aquell any, el 2015, a la segona edició. Tercer any, va.
Era el 2016 i aquell any el Toni Clapés es va posar al capdavant del món a RAC1 de 9 a 10 i després li va passar el relleu a Antoni Bassas.
Això de fer un programa de ràdio en un altre estudi, en una altra emissora, aixeques els ulls i dius on és el rellotge? Aquí, les 10 i un minut. Per exemple, ara va a sintonia o no? O vaig directament a l'ull de poll?
Ara hauries d'anar a l'ull de poll.
Però això no, directament, no?
Sí.
Vinga.
Sort.
Gràcies. Ha acabat la tertúlia del món a RAC1 i és temps de l'ull de poll amb Jaume Barberà, que veig que té un parell de fulls aquí plens d'anotacions de les coses que han dit els tertulians. Jaume, bon dia.
Clar, el 2014, que va ser el primer any, els editors de la casa es van canviar el programa. El 2015 vam tornar els que hi havíem sigut al principi i en aquell moment no hi érem. I el 2016 eren tot Premis Ondes, no?
9 persones amb Premis Ondes van circular aquell dia per RAC1, el Toni Clapés, l'Antoni Bassas, i l'última hora del món van a càrrec de Palomino, Buenafuente i el Terrat.
Dinosaurio de la ràdio, reliquia del Jurassic Park, antiguos como el naranjito, momias que vuelven a andar, caducos ya recocidos, trastos viejos sin amor.
Escolta, això.
Ahí está, queda. Hombre, queda.
Mal. D'entrada, mal.
D'entrada, mal.
Amor. Mira, escolteu una cosa. Deixeu-me que presenti com ho presentàvem sempre, aquest programa, i així la gent que no l'ha escoltat, almenys té on agafar-se, saps?
Clar, és que aquell dia també van passar per RAC1 Josep Cuní.
Va fer la competència, no?
Va fer la competència. Sí. El seu germà Carles Cuní, sí, que va fer el Tot és possible, Jordi Évole, Xavier Sardà, Joan Carles Ortega, Alfons Arús i Pere Escobar.
Anem a la quarta edició, això era l'any 2017.
Home, i era especial perquè Islàndia ens estrenàvem amb això de la ràdio cap per avall. I per ser la primera vegada, escolta, jo crec que no ens va anar gens malament. Vam fitxar a un molt honorable col·laborador, Carles Puigdemont.
És veritat que fèiem la secció aquella al final feliç.
És veritat.
I el president, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquell moment, va venir aquí.
Però... Sí, però escolta...
Deixa'm recordar que em sembla que tu aquí no hi eres,
sí,
eh?
Sí, això
no, perquè el programa el feia el Pou, no?
Sí. Sí, sí, i mentre Carles Puigdemont era aquí amb en Pou, tu eres a Palau usurpant-li el lloc a Carles Puigdemont.
Estic al despatx del president de la Generalitat de Catalunya.
Home, era la ràdio cap per avall, però no la Generalitat de cap per avall, eh?
I trobarà una sorpresa, president, perquè li acabo de deixar una bandereta aquí sobre. He vist una bandera catalana de dimensions bastant grans.
I vam deixar una bandera d'Islàndia.
Pilar Rahola, presentant la competència.
Una mica de respecte, que la ràdio catalana és essencial. Sí. És una estructura d'estat.
No, escolti'm un moment, no. No, escolti'm, no, no, jo l'he deixat hablar a vostè, senyora Rahola.
Les ganes que tenia de poder dir-li això en persona.
2018, va, Mireia, cinquena edició.
Aquell any els Oscars van presentar el món a RAC1 i recordeu qui va fer el davantal aquell dia?
Són les 9 i pico del matí. Sí, sí. Bon dia, Catalunya.
I pico, eh?
Pròxim 4 de març s'entreguen els Premis Òscar, l'avançada dels Premis Gaudí de l'any que ve. I aquest cap de setmana he sabut una cosa sorprenent. I ara us preguntareu, què et sembla tan sorprenent, Angelines? Doncs pues ara us ho diré al davantal. Pues el més sorprenent és que el sopar amb els premiats dels Òscars el prepararan tres germans catalans de Girona, sí, els del restaurant del celler de Can Roqui.
Roca.
Ojo, tres homes. Tres homes preparant sopar per un centenar de premiats. Però escolta, és que això només pot acabar malament.
Per què?
Tres homes cuinant, què faran? Engegar el forn i coure unes quantes pizzas taradelles.
Home, no crec que els germans Roca...
Necessiten tres homes per cuinar un sopar, tres.
Això era a primera hora del matí. Clar, el Basté... Va anar a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, la nostra hora. I va ser un moment molt, molt important del dia, jo crec, perquè va reunir a presentadors de programes matinals de diferents emissores de ràdio. Va reunir Jordi Basté, Carlos Alsina, Pepa Bueno, Carlos Herrera i Mònica Terribas.
No podem començar a parlar amb els vostres directors, començar
la temporada que ve, per exemple, a les 7 del matí?
Sempre hi hauria un esquirol.
Buena
hora. No, no, hi hauria un que s'aprofitaria. Diu, ara que tothom comença a les 7, jo començo a les 7.
No, 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 si hacemos el pacto, hacemos el pacto, Herrera.
Ja va bé,
ja
va bé.
No, a les 7.
A les 7, no, Pepa?
És muy buena hora. Estoy completamente de acuerdo.
Les 8, les 8 de la mañana.
O les 8, mejor.
Hombre, yo creo que no tengo ese poder, ¿eh? Ya lo negociarán bastante. All we hear is
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs seguim aquí a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, Maroteca de la Ràdio, i seguim parlant de ràdio, com sempre. És una cosa que ens encanta i esperem poder fer durant moltes més setmanes amb vosaltres. Viatgem ara al 1983, Jordi, per escoltar l'edició inaugural de Catalunya Ràdio, que de fet ja vam escoltar la part on parlava Miquel Calçada, que va ser la primera veu a Catalunya Ràdio, però també tenim més sons d'aquell dia. No sé si recordaràs més o menys el dia, Jordi. Va, et poso a prova.
Vagament. Sí que sé que la veu de Miquel Calçada va ser qui la va inaugurar. No confondre, a diferència que a vegades la gent ho diu, amb la de TV3, que va ser Joan Pere. No, la Catalunya Ràdio va ser Miquel Calçada. Tot un honor, eh? Compte, eh? La primera veu de Catalunya Ràdio per ell. Jo crec que això et pot acompanyar, no?, per sempre. Dius, ei, que jo vaig ser la primera veu. Està bé. I que després, òbviament, el vam poder continuar sentint, no?, amb el seu concurs, amb el Pastagansa, i vaja, amb tots els programes que l'hem pogut seguir. Doncs vinga, no, posa'm el tall i anem recordant a veure com va anar.
Vinga, doncs 5 de juliol de 1983, primera emissió oficial, després de les proves, de Catalunya Ràdio.
Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Aquest és el nostre punt de partida.
Avui, ara, en aquest precís moment, en punt, comencem a incloure la veu a les nostres emissions. I cedim la paraula al molt honorable president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol.
Catalunya Ràdio fa una nova passa endavant en la seva etapa de funcionament a tall de proves. L'engegada de Catalunya Ràdio forma part de l'aplicació sistemàtica de l'Estatut. Dintre d'aquest procés d'aplicació sistemàtica de l'Estatut, nosaltres hem de posar en funcionament, en un futur molt immediat, per una banda el tercer canal de televisió, per altra banda la ràdio de la Generalitat. Pel que fa al tercer canal, és un procés una mica més llarg, una mica més complicat, també una mica més problemàtic en alguns aspectes. Esperem que finalment, a l'hora de la veritat, i esperem que aquesta hora de la veritat sigui aviat, hi hagi unes solucions que responguin a el que és el dret que té una col·lectivitat com la nostra, dotada de llengua i cultura pròpia, tenir una televisió que també sigui realment pròpia. Però en tot cas, això és un tema que no és per avui encara. En canvi, la ràdio sí, la ràdio es pot posar en funcionament ara ja d'una manera immediata, però s'haurà de fer d'aquesta manera, com deia ara, una mica gradual. Primera, perquè és bo que una cosa que vol ser important, que no ha de ser una ràdio més, sinó que ha de ser la ràdio institucional de Catalunya, i que per tant ha de mirar de tenir no solament totes les exigències de qualitat d'aquesta ràdio institucional, sinó que també ha de respondre a totes les necessitats, a totes les exigències, a tot allò que ha de cobrir una ràdio institucional. És bo, dic, que una ràdio d'aquestes característiques entri en funcionament d'una manera gradual.
Moments emocionants, els primers minuts a l'aire després de la locució de Miquel Calzada, amb el president aleshores de la Generalitat, Jordi Pujol. No sé si havies escoltat tu aquest tall, Jordi, fins ara.
Doncs la veritat és que no, Esteve, no l'havia escoltat. He prestat molta atenció a tot el que explicava. De fet, també parlava de l'inici del tercer canal de televisió, de la ràdio de la Generalitat. Feia aquesta menció concreta. I també em fixava en el seu timbre de veu, allò que hem parlat moltes vegades aquí a l'hemeroteca. He tardat uns petits segons, no? uns quants segons, diguem-ho, a identificar que era ell, perquè, vaja, jo tinc el record d'en Jordi Pujol, doncs, al cap, amb la seva veu, que a més molta gent ha imitat, però la veu de jove, diguem-ho així, no l'havia sentit tant. I sí que, evidentment, un cop l'identifiques, doncs ja trobes certes característiques. Vaja, ha canviat força respecte a ara, eh? Ara no faré cap imitació d'ell, però que tots ben la coneixem amb els seus tics, no? Escolti una cosa, no? Com ha anat això? Va, doncs clar, no era el mateix, eh? De jove era... Jo crec que és més imitable ara que no quan era jove.
A mi em va costar també, quan vaig escoltar aquest document la primera vegada, dic, no sé pas qui és, i de seguida, per la manera de parlar, el que diem sempre, la dicció, que no pas pel timbre de veu, dius, val, ja sé qui és. Però, vaja, doncs uns moments que hem volgut recordar avui amb aquesta edició inaugural de Catalunya Ràdio del 5 de juliol de 1983. Anem amb més documents històrics, en aquest cas de finals dels 70 i principis dels 80. A Terrassa, concretament, ja n'hem parlat diverses vegades, de Ràdio Club 25 i Ràdio Terrassa. Doncs anem a escoltar un muntatge d'indicatius de Ràdio Club 25 dels seus inicis, de finals dels 70 i principis dels 80. Una emissora desapareguda des de ja fa alguns anys que, com sempre, nosaltres seguim conservant a la memòria i tornem a fer-ho, escoltant de forma explícita aquests indicatius històrics.
Radio Club 25, Terrassa, Cadena Catalana.
Radio Club 25.
Radio Club 25.
Radio Club 25.
Música, música, música.
Calma.
Sin ir más lejos, Radio Club 25, Terrassa. Por algo somos la emisora de la música.
Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada, la música.
La Maroteca de la Ràdio. Ràdio Sant Cugat.
Este es el sonido de Radio Club 25. Quédate en los 95.8.
Club 25 FM. Club 25 FM.
25.
FM 95.6.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo.
Ràdio Sant Cugat.
Doncs aquí teníem aquest muntatge de jingles i separadors de Ràdio Club 25, cortesia de Fernando Rodríguez Calvo, que, doncs, com ja hem citat en diverses ocasions aquí en el programa, té bastant material d'aquella època. Ell va estar col·laborant durant un temps amb Ràdio Terrassa i, vaja, doncs, gràcies a ell i a persones com ell hem pogut recuperar aquestes antigues gravacions, que, de fet, algunes ja havíem escoltat, però en formats diferents. I, vaja, hem pogut escoltar i tornar a disfrutar, Jordi, amb veus com amb la de Tino Romero, per exemple.
Exacte, just aquesta última que sonava. Com m'agradaven a mi aquestes falques, eh? En tinc jo també guardades algunes que m'agraden molt. I et diria que una de les que més m'agraden, anava a dir, i mira que la van fer servir en l'últim programa, en els últims segons de l'emissió, i mira, precisament aquesta, que tot i que utilitzada, diguem, en un moment trist, perquè la desaparició, com moltes vegades hem dit, d'una emissora de ràdio és algú molt trist per nosaltres, doncs també és una de les meves preferides de Club 25. A més, estan molt elaborades, musicalment, amb veus, i també, doncs, això, no? Fins i tot amb una de veu, diguem, professional i molt reconeguda i molt greu, com la de Constantino Romero, no? Una llàstima, grans professionals, tots ells, que ens van fer passar molt bones estones i que, vaja, que van deixar aquesta petjada, no? Perquè és que Radio Colom 25 continua sent part de la nostra adolescència radiofònica, ho és, ho serà i ho continua sent ara mateix també, perquè la recordem.
Molt bé, doncs ara seguim amb aquests temes musicals que parlen de ràdio. Anem ara amb un tema que ens interpreta Regina Spektor. Jo crec que no és un tema seu, a veure si ara ho descobrim escoltant aquesta cançó, de qui és, Poso també aquest repte, Jordi. Un tema que es diu On the Radio, i en aquest cas és una interpretació feta en directe a la ciutat de Londres. Regina Spektor.
Feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up the storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were whole inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio we heard November rain. It solos real long, but it's a pretty song. We listened to it twice 'cause the DJ was asleep. Young until you're not, you love until you don't, you try until you can't, you laugh until you cry, you cry until you laugh, and everyone must breathe until the dying breath. No, this is how it works. You peer inside yourself, you take the things you like and try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you'll just do it all again. And on the radio you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You listen to it twice 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio.
Doncs mira, ves per on encara he comès jo un error, l'error del directe, encara que sigui un directe gravat, però és un error, perquè la cançó es diu igual. Jo pensava que Regina Spektor feia una versió d'una cançó molt popular d'un altre artista que ara tu m'has recordat, Jordi, qui és, fora de micròfon.
Exacte, la cançó On the Radio de Donna Summer.
Exacte, no, no és el cas, aquí estàvem parlant de Regina Spektor amb un tema original seu que es diu exactament igual, On the Radio.
Exacte, exacte.
Bé, seguim amb més temes que parlen de ràdio, que és una mica més modern, és del nostre segle XXI ja, en el qual estem ara vivint i respirant, un tema que es diu senzillament Radio, de la mà de Robbie Williams. Ouch. He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion I'll have the right to reign. My Oscars, he trades on my jokes, he makes all my engines go up, up, up. Oh, he puts Annie in the arsenal, a comb in my fro, divine retribution, and away we go. Something's happening, I can't feel it, moving out of time, you'll hear it, falling in the way you fear it, jumping, thumping, shout at something.
Maroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Seguim a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la ràdio, ja enfilant la recta final del programa d'avui. Parlem ara d'Una vida a la ràdio, ja n'hem fet referència diverses vegades aquí en el programa, un programa molt original de la mà d'Albert Malla, que va començar de forma privada, una mica com vam fer tu i jo al principi, Jordi, que vaig trucar un dia i em vaig explicar sí. que volia agafar talls meus antics de ràdio i alguns altres d'emissores de ràdio que jo tenia enregistrats feia anys, i fer doncs com un programa domèstic per nosaltres, no? I al sí, final aquest programa sí, sí. va acabar transcendint i ha arribat a l'antena. Doncs una mica va passar el mateix amb aquest programa anomenat Una vida de ràdio, anomenat també inicialment Barcelona és ràdio, de l'Albert Malla. Anem a escoltar doncs com parla el mateix Malla del seu programa en aquest programa que parla de ràdio i que explicava l'origen d'aquest Una vida de ràdio.
Barcelona és ràdio.
T'acompanya l'Albert Malla.
Quan vaig començar a gravar aquest singular programa, la Setmana Santa de 1983, en principi només ho feia amb el so de la ràdio que jo havia fet i com un regal privat a una amiga, l'Amàlia. Vaig agafar prestat el títol de Barcelona és ràdio perquè en aquells moments el meu company i amic gairebé de tota la vida, Fernando del Collado, estava realitzant a la cadena catalana els diumenges un espai amb aquest títol en el que entrevistava companys d'altres emissores. També perquè per mi Barcelona, la ciutat on vaig néixer, és absolutament ràdio i sempre he considerat que des de Barcelona s'ha fet històricament la ràdio més innovadora, la més moderna. I també perquè ja tenia les veus amb el títol del programa que per al Fernando li va fer la Ernestina Guillén.
Des de Ràdio Reloj, Barcelona
és ràdio.
Doncs aquí teníem l'origen d'aquest programa de l'Albert Malla, una font d'inspiració per nosaltres en tots els sentits. Sempre n'hem parlat de l'Albert a nivell de programes musicals. Va ser la meva primera referència als anys 80, el programa que jo he escoltat allò assíduament cada dia esperant les 6 de la tarda que comencés era els Malla Musicals a la cadena 13 amb l'Albert Malla, i abans també los musicales de la cadena catalana, i després doncs aquesta vida de ràdio que ens ha permès portar a terme aquest programa i que ara sonin antenes, una cosa que ens fa molta il·lusió.
Sí, 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 i tant. Com bé deies tu a l'inici, no? Teníem molt de material que tocava, diguem, digitalitzar. Amb això era un gran punt d'arrencada per poder començar la Maroteca de la Ràdio. Sempre ho hem dit, és un tresor tenir totes aquestes gravacions, perquè fixa't com doncs, ens ha pogut permetre arribar fins aquí i més enllà. Per tant, doncs, gràcies a la bona idea que vas tenir, gràcies també a l'Albert Malla per la inspiració, gràcies a tots.
Molt bé, doncs ja hem esgotat els últims minuts del programa d'avui. Acabarem escoltant un resum d'un dels dinars de Cadena Catalana que organitza tot el personal que treballava en aquesta mítica emissora barcelonina. Normalment es reuneixen cada any o cada 2-3 anys i fan, doncs, una trobada d'excompanys, i en una ocasió l'any 2011 al Malla se li va acudir de fer com un programa de ràdio en directe entre el personal que hi havia en aquell dinar i posant talls d'aquesta mítica emissora barcelonina. Doncs anem a escoltar com era un d'aquests dinars i amb això acabarem. Recordant també, Jordi, la nostra adreça de programa per si algú que ens vulgui adreçar qualsevol comentari o alguna gravació antiga de ràdio, si la té.
I tant que sí. Ens ho podeu enviar a hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us la recordo. hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Com ja sabeu, estarem encantats de que ens envieu tot el que pugueu tenir i aquí ho posarem. I deixa'm dir, Esteve, un dinar i emportar-se una gravadora i fer un programa. Home, això molt bé, això és fantàstic. Al final és que has d'enregistrar allà on vagis, grava-ho, perquè mai saps què pot passar.
Exactament. Doncs amb aquest document us deixem. Que vagi molt bé, Jordi. Fins aviat.
Fins aviat, gràcies.
En el dinar de 2011 vam improvisar un programa de ràdio en directe, privat, només per als companys del dinar, però vaig proposar a Ràdio Marca, l'emissora que emet el meu estimat Cocodril Club, que em permetís emetre el fer-lo públic. I així va ser com en una emissora de temàtica esportiva. Gràcies a l'amor a la ràdio del seu director Joan Carles Ballvé i del seu cap de programes Pepe Nieves, Ràdio Marca Barcelona va emetre, i moltes vegades en diferents horaris, el programa especial Records DAJ15, que, per cert, va ser el primer i únic programa en 60 anys de l'emissora, de 1930 a 1990, que repassava els fets i les veus més destacades de la seva història. La veu de les caretes és de la companya locutora i actriu de cinema i també de televisió, Txell Aixendri.
Ràdio Marca Barcelona presenta Records DAJ15, Ràdio Espanya de Barcelona, Cadena Catalana. Un programa especial realitzat per l'Albert Malla.
Molt bon dia i moltes gràcies per tornar a la ràdio. Recentment ens vam trobar, i en el mateix edifici que en l'actualitat ocupa l'Hotel Rivoli, quasi 80 companys que havien treballat a la EAJ15, la popular emissora de les Rambles, que primer va ser Ràdio Associació de Catalunya del 1930 al 39, després Ràdio Espanya de Barcelona, el 1969 es va convertir en Ràdio Reloj de Ràdio Espanya i des de 1977 Cadena Catalana. Sobre la marxa vam improvisar un programa de ràdio en directe i cara al públic, com els d'abans, que volem compartir també amb tots vosaltres. A l'escenari, Fernando del Collado deia:
vamos a hacer ahora mismo un programa de radio. Albert Malla dice: tantos tíos de radio que estamos aquí, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Digo, lo haces tú y me enseñas, que es como aprendemos cada día. Y él lo va a hacer ahora, un breve programa de radio, y lo vamos a vivir aquí entre todos. Y yo creo que es muy bonito y emocionante el haber encontrado este Ramblas 128, que es Ramblas 126. Gracias, Gerardo Oliver, Gerard, Pepe Nieves, mi querido Pepiño, el señor Rodríguez Fina, y evidentemente hay dos pilares, que me refiero a Tony Mascaró y Albert Malla. Para ello les pido un aplauso muy especial. Y ahora comienza un programa de radio, porque somos de radio, somos de la cadena catalana, presentado en directo para el señor Albert Malla.
improvisarem un programa de ràdio com aquells d'abans, en directe i cara al públic. Sortirà aquest programa que després estarà penjat a internet per tothom que vulgui escoltar-lo o descarregar-lo en diferit. Per cert, un aplaudiment per al nostre tècnic, per en Jordi Puig, que està fent possible una vegada més tot això. M'agradaria per primera vegada dir quins són els meus primers records d'aquesta casa, no? Jo era molt menut quan la mare escoltava el consultori femení de Ràdio Fèmina amb la veu de Mercedes Laspre. Això era cada dia, era un costum. La ràdio formava part dels costums i dels hàbits de cada dia, no? Aquella ràdio que estava com amb un altar, que estava sobre d'una prestatgeria. I jo en aquell moment ja vaig pensar, com després va passar, que la primera vegada amb 9 anys que vaig visitar un estudi de ràdio per mi va ser com anar a Disneylàndia. I aquell dia vaig tenir molt clar que em volia dedicar a això. Bé, la mare, jo li deia, tu per què escoltes això? I la mare, en aquell moment, que deuria ser l'any 69, 70, em deia, és que aquests d'aquesta emissora de Ràdio Espanya són d'aquí. Jo encara no havia descobert Ràdio Joventut.
Ràdio Joventut.
De Ràdio Nacional recordo que l'avi sempre quan donaven el parte apagava la ràdio. Clar, recordem que el diari Hablado sortia per totes les emissores a la vegada, o sigui que no hi havia cap altre remei. I jo no entenia. Era un gran oient de ràdio, l'avi, però al moment, a dos quarts de tres, a les 10 de la nit, quan començava diari Hablado, parava la ràdio. La Miramar, sí, la Miramar és de Badalona, tot i que ja no era Ràdio Badalona, ja era Ràdio Miramar. I després hi havia la Peninsular, que ens agradava molt. Tenia unes grans veus i uns grans professionals. Després, molt, molt aviat, va començar a emetre el sistema, la fórmula de ràdio reloj, i la iaia la tenia tot el dia. Tot el dia! Era increïble, amb aquella, encara aquella ràdio de làmperes. Que t'agrada la música que posen? I diu, sí, però sobretot m'agrada que em donen l'hora cada 3 minuts. I realment allò va ser un impacte increïble, no?, que sembla mentida, perquè qui més qui menys tenia rellotge a casa. Potser era la molèstia de no mirar quina hora era, així ja t'ho dèiem per la ràdio. Però la ràdio, al cap i a la fi, sempre ha estat l'amic de la gent més senzilla. Qualsevol podia tenir ràdio. Encara avui dia veiem gent dormint pel carrer amb cartrons, però amb una ràdio al costat. Quan vam poder veure la ràdio per dintre, com es feia aquella ràdio cara al públic, on vaig conèixer el Fernando del Collado, fent cua a l'estudi Toreschi, al carrer Casp, en vacances teníem un timing que era fantàstic. A les 10 del matí començàvem amb el Salvador Escamilla i fins als 8 del vespre amb el Pepe Antequera. Aquí a les Rambles no paràvem, anàvem de programa en programa. Quan el Fernandito i jo fèiem entrevistes per fer pràctiques, perquè la majoria no sortien per antena, posàvem el casset i posàvem una cinta. Les cintes eren caríssimes. Ara els xinos encara venen cintes de casset per un euro. Bueno, però és que fa 40 anys ja valien un euro, valien 160 peles, eren molt cares aquelles cintes. Per tant, gravàvem entrevistes, no ens les passava ningú, però nosaltres anàvem fent pràctiques a casa. A vegades anàvem a casa del Fernando, a vegades el Fernando venia a casa meva. Llavors ens anàvem tornant, jo li feia de tècnic i ell feia de locutor, i després ho fèiem al revés, presentant els mateixos 4 discos que teníem, perquè els discos també s'havien de comprar i eren molt cars. Jo recordo les primeres entrevistes que vaig fer, que mai van sortir per antena, que només les vaig sentir jo, van ser amb Mario Gargallo i amb Federico Menescal. Només a la tarda, que estaven de torn, i entre disco i disco em van atendre. Jo tenia 12 anys. Van arribar moltes altres coses, i la FM, cal recordar que no fa pas gaire, quan molts de nosaltres estàvem fent programes a l'una mitja, la FM estava considerada un càstig, no? Quan t'enviaven, era com un destierro anar a la FM. Fixeu-vos com han canviat les coses, no? Hi ha molts oients anònims que ara, gràcies a les noves tecnologies i a les xarxes socials, ens diuen que inaccessibles que erais entonces. Llamábamos y siempre nos decían en centralita, está en antena, no se puede poner, ya se ha ido, está preparando no sé qué, está grabando. Y ahora pregunto una cosa y me la contestáis, ¿no? Com han canviat les coses. Però hi ha gran quantitat d'oients que troben a faltar aquella cadena catalana, que ens diuen que la ràdio d'ara no els hi agrada. I per mi això és molt trist, quan precisament la tecnologia permet que la ràdio s'escolti en diferit o a qualsevol lloc del món, no? Com deia el mestre Ribas Castro, el que estem fent ara i el que us vaig a presentar, este programa no sirve para nada. Però segons com us ho prengueu, són petits tresors, perquè malgrat que molta gent diu que internet es troba tot, no és veritat. No hi ha cap botiga ni cap lloc a internet on tu puguis adreçar-te i dir, buenas, ¿me daría un corte de audio de Mercedes Laspre, por favor? Y de paso me pone algo de Suari y de Gerard Oliver. No está. No existeix. Les cintes magnetofòniques eren molt cares i normalment es reutilitzaven, s'esborraven i no sortien d'allà. Només quan de tant en tant podíem treure algun tall d'àudio amb casset. Jo crec, com ara escoltarem amb algun dels protagonistes, que fent història anant enrere, la gran revolució per la ràdio, per als pioners de la ràdio, va ser quan es van poder començar a gravar coses. És que tots nosaltres ja hem començat quan es podien gravar coses de la manera més natural. En el moment en què el que s'emetia per antena es podia enregistrar, la ràdio va canviar totalment la dimensió perquè es podia revisar allò que havia sortit a l'aire, no? Llàstima que la majoria de...